El periodista i doctor en màrqueting i comunicació empresarial, el santcugatenc Lluís Feliu, publica Tarannà Emprenedor, un llibre de màrqueting per a tots els públics. Es tracta d'un treball que combina reflexions, casos reals i teories que busquen esperonar els lectors a emprendre. Avui l'autor visita el Connectats per presentar-nos el seu llibre. Lluís, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
El segon llibre que escrius, com va anar l'experiència del primer?
El primer va ser molt bo, va ser una bona experiència, em vaig saltar a la piscina i ara han passat 11 anys i mira, tenia ganes de... necessitava parlar.
Necessitaves explicar.
Sí.
Dèiem al principi que és un llibre de màrqueting. Llibres de màrqueting n'hi ha per avorrir, n'hi ha moltíssims. Què és el que hi ha de diferent en aquesta proposta que fas tu?
Mira, l'editorial m'ha dit que és incatalogable perquè no és un llibre pràctic 100%, tampoc és un llibre de reflexions 100%, però hi ha pràctica, hi ha reflexió, hi ha teoria també de màrqueting. O sigui, al final he fet un mixt.
I això basat en la teva pròpia experiència?
Sí, barrejo experiència i teoria. Començo sempre amb una mica d'experiència i acabo parlant de teoria del màrqueting.
Uh-huh. Per què has volgut que sigui un llibre per a tots els públics?
Bueno, perquè el que intento explicar en aquest llibre és que el màrqueting l'apliquem ja des de que som petits de forma gairebé natural, no? Sense voler. Fixa't que els nens, quan han suspès una assignatura a l'escola, saben explicar-li als pares en el millor moment, en el moment que tindran una recepció més bona, que han suspès una assignatura. Aleshores, això és preparar-te el context, saber, si tens habilitats de màrqueting, que en aquest cas ho fas de forma inconscient, doncs tens més opcions a prosperar o a fer tirar endavant algun projecte empresarial, que és el que jo intento fer amb aquest llibre, que la gent vulgui emprendre.
I aquesta intenció d'esperonar els lectors, emprendre en projectes empresarials o personals, és una necessitat que tenies de transmetre al públic?
Sí, una mica també per ordenar experiències que he tingut, perquè he participat en molts projectes, alguns han funcionat, alguns altres no han funcionat, al final sempre et quedes amb les victòries, però mires enrere i dius, hòstia, fa 5 anys vam muntar aquest projecte que va fracassar i l'havia oblidat. No pot ser que l'hagi oblidat, no? I el que m'ha agradat fer amb aquest llibre és una miqueta, doncs, a analitzar per què fallaven els projectes inicials. Molts d'ells fallaven perquè no aplicaven bé tècniques de màrqueting. Aleshores, aquí he intentat explicar, mira, aquest és un projecte que vam tirar amb molta il·lusió endavant, que vam dedicar moltes hores. En la majoria de projectes que explico hem invertit pocs diners inicialment, però hem invertit moltes hores i no va funcionar per aquest detall. I després aquest altre no va funcionar per aquest altre detall. I al final de tot explico que si algú té un pla de màrqueting, té un objectiu molt concret i sap dissenyar el seu pla de màrqueting, que al final és un pla. Eh? No cal que sigui un pla només de màrqueting. És un pla estratègic que el màrqueting ens ajuda a fer-lo. Doncs és més fàcil arribar en aquest objectiu.
I en aquest llibre expliques quines són les teories bàsiques del màrqueting, no?
Correcte.
Quines diries? Si hem de fer l'ABC del màrqueting?
Bueno, doncs al final és tenir molt clar l'objectiu i traçar un pla. Marcar-te uns indicadors que et diguin que vas per bon camí i que quan arribis al teu objectiu sigui doncs, un objectiu totalment realista. Moltes vegades ho explico a la universitat, que l'objectiu d'una empresa no és ser líder. No pots dir, no, aquesta empresa ha de ser líder. Ha de ser líder a on, no? En quin mercat? I com sabré que és líder? Perquè facturo tant o perquè tinc tants clients fidelitzats o perquè aconsegueixo que no se me'n vagin els clients? Això és ser líder. Aleshores, el que intento fer és quantificar objectius molt realistes i quantificables en el temps.
Mm-hmm. Dius que aquestes mateixes teories, i això ara ho hem explicat també, aquestes teories marketingianes es poden aplicar a qualsevol aspecte de la nostra vida. Tu, en la teva vida diària, això ho apliques?
Ho aplico sempre. Sempre. Mira, t'explico un cas, per exemple.
Vinga, sí.
Jo recordo fa anys que vaig marxar a Sant Cugat, vaig marxar a viure a un altre poble, per tant no tenia gaires punts per portar els meus fills a l'escola, aquí a Sant Cugat. Tenia els punts de l'oficina que la tinc aquí a Sant Cugat, això que són 10 punts. Aleshores, estava fora. No, em vaig quedar fora de l'escola que jo volia, una escola concertada, em vaig quedar fora per punts, i què va passar? Que un dia, en mig curs, vaig parlar amb la directora i em va dir, escolta, que hi ha una baixa d'una família i pots accedir, la teva família hi pot accedir. I vaig anar ràpidament a l'Ajuntament, vaig fer una matrícula fora de termini i pensava que amb això ja estaria fet, no? Però no estava fet. L'Ajuntament em va dir, escolta, que no va així la cosa. hi ha places lliures a la pública, t'enviarem a...
Hi ha una cua també? Una llista d'espera o no?
A la pública hi havia places. I em van enviar a una escola que tinc al costat de casa. I estava bé, no? Però jo volia una escola concreta. I aleshores allà vaig dibuixar el meu pla. Vaig agafar un full en blanc i vaig dir, a veure, si a mi aquests partits polítics m'estan dient que havien governat a l'Ajuntament, m'estan dient que si hi ha plaça lliure te l'han d'assignar, perquè ara aquests em diuen que no. I a partir d'aquí doncs, vaig anar estirant el fil, vaig anar parlant doncs, amb el... Bueno, al principi només parlar de molt bones amb l'Ajuntament, fins que fan moltes comissions i et diuen que no, l'escola no es vol mullar, l'Associació d'Escoles Concertades de Catalunya es mulla poc, i al final doncs, vas a inspecció, no? I inspecció d'educació et dona la raó i fa un toque d'atenció i aconsegueixes aconsegueixes l'accés. Preparant també notes de premsa, ensenyant-li les notes de premsa a l'Ajuntament, dient, escolta, que si tu no em dones aquesta plaça, vol dir que estàs boicotejant l'escola concertada. I a partir d'aquí, això ho pots fer de forma a l'atzar, però si traces un pla i dius, mira, aquesta és la primera carta, la primera casella. Si em funciona, molt bé. Si no em funciona, tinc més caselles. I a partir d'aquí doncs, vam dissenyar un pla amb la meva dona i vam aconseguir entrar a l'escola que volíem uns mesos més tard. I estem molt feliços.
I algun altre cas així, també, pràctic, sí, home, de la vida diària, la vida quotidiana? Diària,
qualsevol, home, al final, amb l'administració pública he tingut algun lío que vols aconseguir, doncs, per exemple, que t'asfaltin una part del carrer. Doncs pots tensar la corda, pot ser molt pesat, pot ser instàncies, o pots dibuixar-te un pla. Primer, doncs, insistiré per aquí. Si aquesta porta no se m'obre, quines portes es poden obrir? Ah, potser puc anar al síndic de Greuges, i el síndic de Greuges és un aliat que m'ajudarà a fer pressió. Aquests són estratègies més de comunicació que de màrqueting, però fixa't que quan jo recordo, quan era molt petit, jo sabia, quan suspenia una assignatura, quin era el millor moment per dir-li a la meva mare que havia suspès. I sabia perfectament quan era el millor moment per dir-li al meu pare. I eren moments diferents. I els meus pares viuen junts. Aleshores, això eren petites habilitats de màrqueting que qualsevol persona té, però que si les potenciem i les vinculem doncs, a la vida quotidiana o a l'empresa, doncs poden treure molt bon rendiment.
O sigui, aquest seria el tarannà del llibre.
Sí.
No?
Totalment.
Per tant, tu expliques casos reals com aquests que ara comparties, els trobarem en aquest llibre?
Aquests no, perquè aquests són molt personals, Els trobem més empresarials. I al final sí que, per exemple, una persona que és religiosa veurà que pot aplicar habilitats de màrqueting per aconseguir doncs, més adeptes, o una persona que es dedica a la política, que si vol aconseguir més vots. Al final és tenir una òptica que no deixi passar oportunitats. Que pensi estratègicament i digui, ostres, si faig aquestes coses i tinc moltes cartes sota la màniga, potser m'aproparé a aquest objectiu.
Clar, ara parlaves de la política. Estem més acostumats, no?, a entendre o a veure que en la política, sobretot quan hi ha convocatòries electorals, doncs hi ha un pla estratègic de comunicació, de màrqueting, això ja estem més habituats. Però en el cas de la religió...
Uh-huh. Clar, la religió, en el llibre explico que quan jo era petit, per exemple, totes les esglésies de Catalunya estaven plenes els diumenges. Jo recordo arribar 5 minuts tard a l'església de Bellaterra i no poder seure. I això ara vas a l'església i entristeix, no?, que hi ha molt poca gent. Aleshores, si comences a reflexionar i veus que hi havia molta gent que potser anava a l'església per sociabilitzar i que l'església en aquella època, que apareixia en els anys 2002-2004, quan s'han aparegut xarxes socials i l'església no hi era, ho comparem amb el que han fet els evangelistes, per exemple. Els evangelistes fan espectacles digitals, fan molt bé el màrqueting digital, i després fan misses presencials i omplen. No? I quina és la diferència? I aquí doncs, intento analitzar una miqueta, però no per arribar a una solució ni per vendre-li a l'Església Catòlica doncs, a un pla. Vale? L'objectiu és, ostres, que l'òptica marketingiana la podem aplicar a l'església, la podem aplicar a la política, la podem aplicar a l'empresa, la podem aplicar a la dona per convèncer-la que vols marxar de vacances a tal destinació en comptes de tal altra destinació. És preparar-te el terreny amb les eines que has d'anar buscant.
Déu-n'hi-do. Sí, sí, no, ja veig que et passes el dia rumiant plans, Sí? És una mica així o no?
Jo penso molts plans, sí, i em surten corrents. Jo cada dia vaig a córrer. I mentre corro és quan em surten...
Alliberes la ment donant-li voltes al tema.
Sempre, sempre. El llibre l'he escrit corrent. Això he fet una cosa una mica estranya, però aquest llibre el que he fet és cada dia que volia escriure unes quantes pàgines tenia tot l'esquema del llibre, que eren els punts més importants del màrqueting, per fer una introducció al màrqueting. Però la volia fer amena, no volia fer un llibre acadèmic. Volia fer un llibre que algú se'l llegeixi i sense voler aprengui màrqueting. I aleshores el que he fet és, quan tenia molt clar, per exemple, què és el màrqueting mixt? Clar, ho puc explicar de moltes maneres, però feia una repassada al màrqueting mixt, me n'anava a córrer i mentre corria deia, ostres, això del màrqueting mixt ho explicaré d'aquesta manera. I quan arribava a casa, doncs em feia preparar unes notes i al vespre, quan la meva família se n'anava a dormir, doncs em posava a redactar. I anava fent, tots els capítols els he anat fent així. I les anècdotes o les experiències que he anat recordant de casos fracassats, la majoria, doncs han sortit així, corrent.
Déu-n'hi-do. El llibre està estructurat... hem de dir que és un llibre que segurament en una sentada sí, te'l pots llegir tranquil·lament. Té 100 i poques pàgines. Està estructurat per capítols i en cada capítol tractes un concepte del...
Una temàtica del màrqueting. Comencem amb el que és els objectius del màrqueting, que el que et deia fa un moment, que els objectius han de ser quantificables, i després a poc a poc anem entrant fins al que és l'elaboració d'un pla de màrqueting. Però per aquí, clar, parlem de públics objectius, de com doncs, aconseguir informació, el que diem que són la CIM, els sistemes d'informació del màrqueting. O sigui, al final podríem agafar un llibre acadèmic i sortiria el mateix. Però aquí el que he fet és petites píndoles molt, molt, molt mínimes de formació per no avorrir, i després, doncs, aplicades, molt aplicades.
Uh-huh. El llibre està publicat per Publicalis, del grup editorial Profit. El podem trobar ja a les llibreries?
Correcte, sí, està a les llibreries de tot Catalunya i aviat estarà a Amazon, també.
Uh-huh. Ja has tingut algun primer lector d'aquest llibre?
Encara no, ni un.
Llàstima.
Ha de sortir del forn.
Ah, perquè, clar, no ha donat temps, però dic, és que si no li preguntaré a veure quina ha estat la resposta, la reacció, que segurament t'interessarà saber, no?
Molt,
dels lectors que tinguis, què n'opinen? Si els hi ha servit, si els hi ha estat una lectura profitosa, pràctica... i a lo millor es dediquen com tu, anar fent plans, mentre van a córrer o fan el que calgui. De totes maneres, algú sí que l'ha llegit, ni que sigui en la intimitat.
Bueno, l'ha llegit la família, l'editor l'ha llegit, la gent de l'editorial l'han llegit i l'hem comentat molt. Però encara no m'ha trucat ningú dient, l'he comprat, l'he llegit, algú que no conegui, que això és el que estic esperant que passi aviat.
Encara és d'hora. Doncs esperem que t'arribin aquestes notícies. Per cert, encara que sigui d'hora, que és, el llibre acaba de sortir, com deies tu, del forn, tens alguna altra idea i estàs pensant en poder realitzar algun altre treball?
Projecte empresarial o llibre?
No, llibre.
Llibre no.
De moment, no?
Ara em sentia que el... Tenia ganes d'explicar-me, perquè hi ha moltes coses que dius, ostres, això ho explico a les classes i no queda palès enlloc. No? Anècdotes o casos de... Veure com... Jo crec que a la universitat moltes vegades parlem de casos d'èxit d'empreses molt grans i això ens allunya del coneixement, perquè dius, ostres, sí, el que ha fet aquest gran empresari o aquesta gran multinacional és molt maco.
Com hi arribo jo, no?
Clar, i això a mi personalment m'allunyava moltes vegades. Però quan veus que en casos que inverteixes 5.000 euros... es poden fer grans i a base d'esforç, no? Al final arriba un moment que també acabo explicant que hi ha molts joves que ara estalvien una miqueta i ràpidament inverteixen en borsa, que no està malament, eh? Em sembla bé. Però molts d'ells, estic segur que si tinguessin una miqueta més d'iniciativa, aquests 5.000 euros o 10.000 euros que inverteixen en borsa, potser els podrien invertir en el seu propi projecte i emprendre, muntar una franquícia, encara que sigui, d'alguna empresa. I a partir d'aquí dius, ostres, que... Jo en el meu cas em sento molt realitzat gràcies a la feina que faig. I parlo amb gent... amb empresaris, joves empresaris, i coincidim, no? Que dius, ostres, que bé que estem depenent de nosaltres mateixos, no? El nostre esforç és la nostra empresa, la nostra vida. I hi ha molta gent així. I em nego a pensar que aquí a Catalunya doncs, tots hagin d'acabar sent funcionaris, que de vegades bé, escoltes les notícies de tantes places per Mossos, tantes places per no sé què, i tothom hi corre, no? I dius, ostres, i on estan els futurs empresaris, els futurs emprenedors?
Però a Catalunya hi ha molts emprenedors.
Pocs,
no?
Jo crec que pocs.
Vols dir que pocs?
Sí, jo vaig a escoles a parlar de màrqueting, a presentar doncs, que vinguin a estudiar màrqueting, el grau en màrqueting, i els hi pregunto, i què voleu ser? I ningú vol ser empresari. i ningú vol ser emprenedor. I quan parles d'emprenedors pensen que és muntar una startup, que la vendré i em forraré, i ja està, ja no treballaré. Això és el que creuen que és ser emprenedor. I quan parles d'empresaris pensen que és un senyor gran, amb un puro i un whisky a la mà, i que tracta malament els treballadors. Aleshores, clar, això desmotiva. I he fet moltes visites a escoles, a nois de primer, segon de batxillerat, i aquesta és la percepció que tinc jo del que tenen els nens i nenes, que és un empresari o un emprenedor.
Doncs jo, la meva percepció és que sí, a Catalunya hi ha molts emprenedors i emprenedores, però vaja, potser és una percepció errònia. Per cert, el llibre tu el recomanaries als teus alumnes?
El recomanaria, i tant.
Sí?
Sí. En ells, en els que veig cada dia, hi ha moltes coses que ja saben, perquè les explico a classe, el recomanaria més a alumnes que estiguin a segon de batxillerat i diguin, ostres, no sé què estudiar... Què és això de la comunicació i el màrqueting? Quan parlo de comunicació, parlo de comunicació empresarial. Què és això? Doncs, bueno, abans de prendre la decisió de si estudiar un grau o un altre, està molt bé. Però busco totes les edats perquè una persona que estigui treballant i li faci cosa a emprendre, hi ha gent que té 40-50 anys, que treballen des de fa molts anys a la mateixa empresa, que tenen un raconet de diners, que els tenen allà al banc morts de riure, doncs que els podrien invertir. I potser troben una vocació. Que és, ostres, el... Monto una botiga o un comerç o un negoci X i sento passió, no?, per la meva feina.
Doncs esperem que aconsegueixis esperonar el públic que tingui doncs, l'oportunitat de llegir aquest tarannà emprenedor d'en Lluís Feliu, que avui ens ha acompanyat al Connectats. Lluís, moltíssima sort, que vagi molt bé i moltes gràcies.
A vosaltres per convidar-me.
Bona tarda.